Passen 6 minuts de les 9. Molt bon dia, comencem aquest dijous boirós, aquest dijous 18 de febrer de 2021, al Penedès en xarxa. Tres hores de ràdio en clau alt i baix Penedès, en les quals volem fer fora aquesta boira i il·luminar-vos aquest matí des de Canal 20, Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca. Un dijous que començarem amb aires de cap de setmana amb l'agenda cultural, en la qual emissora us expliquem i recollim l'activitat cultural, lúdica i festiva que hi ha als nostres municipis aquests propers dies. I hem de dir que mica a mica comença a augmentar, una mica. Sembla que aquella parada es va superant. Amb l'agenda cultural arribarem a 9:45, primera cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. Arribaran les notícies en el primer flash d'aquest matí. A 11:15, directament jove, amb la Núria Mallofré, del CIAG de Vilafranca, que avui ens parla bàsicament de qüestions d'ensenyament i també d'una important convocatòria d'oposicions. I arrodonint aquestes informacions, farem la connexió amb l'Oficina Jove del Baix Penedès. A les 10 destinem l'actualitat d'aquest dijous a la cultura i comptarem amb l'Oriol Toldrà, que ens presentarà la nova programació temporada del Vendrell per aquests mesos de febrer i març. A 11:15, segona cita amb l'actualitat de les nostres comarques en el segon flash informatiu d'aquest matí. I després d'una breu pausa, arriba la Roser Ferrer, la nostra terapeuta holística, que ens porta el Cuida't, on avui ens vol explicar què són les sals de la vida i com ens ajuden a equilibrar els teixits del nostre cos. A les 11, tot encetant aquesta tercera hora d'aquest dijous, l'Enclau d'Igualtat, on avui us parlem del concurs per dissenyar el calendari que convoca l'Ajuntament de Vilafranca per celebrar el 8 de març, el Dia Internacional de les Dones. Amb la Teresa Planes, tècnica del Servei d'Igualtat, comentarem les bases d'aquesta convocatòria i també ens acompanyarà la Cristina Gallardo, la guanyadora del concurs del 2020. A 11:45, tercera cita amb l'actualitat, tercer flash d'aquest matí i a continuació música, perquè els dijous ens agrada acabar escoltant i parlant de música. Avui conversa amb la cantant del grup Ayala, la Yara Ayala, que fa uns dies han tret el seu segon àlbum 2021, An Earth Oddity. I a banda d'aquests tres flaixos d'actualitat en clau Penedès, als 11:15, a les hores en punt, arriben els butlletins amb la resta de l'actualitat, tot allò que passa més enllà del Penedès. Hem començat amb aquest primer butlletí a les 9 i tornarem a les 10, a les 11 i a les 12. Així serà aquest dijous. Ens acompanyeu, ens farà il·lusió i som fins les 12.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Els dijous ens agrada començar amb aquests aires de cap de setmana que recollim i comencem a flairar a l'agenda cultural. aquest repàs, emissora a emissora, de l'activitat cultural i festiva que tindrem els propers dies a l'Alt i al Baix Penedès. I obrim aquesta agenda cultural a Olèrdola, Canal 20, amb el Raimon de Cara. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Ens agrada començar a rodar aquest recorregut per les activitats que es poden fer aquests dies, doncs mirant quin és el trajecte del servei de bibliobús al Castellot, aquesta biblioteca itinerant que avui està al municipi de Castellví de la Marca, a la Múnia, a prop del carrer Esports, en aquest cas en horari d'11 del matí a la 1 del migdia. I durant aquests dies i fins al proper dilluns està obert el termini per respondre a un qüestionari per recollir propostes i opinions sobre el mural dedicat al 8 de març que es preveu pintar a Sant Cugat Sesgarrigues. El qüestionari es pot omplir online o en format paper als comerços del municipi, i és que amb motiu del Dia Internacional de la Dona, l'Ajuntament de Sant Cugat ha proposat a l'artista vilafranquina Mariona Ríos la realització d'un mural a la plaça de l'Ajuntament amb la participació de nenes, noies i dones del poble. El mural ja es pintarà la setmana del dia 1 de març en diferents franges horàries. Per apuntar-se encara es pot fer, cal això sí comunicar-ho a l'adreça de correu electrònic scs@santcugatsesgarrigues.cat o bé per WhatsApp al telèfon 628 37 99 43. I aquest cap de setmana hagués estat el cap de setmana fort de les rues de Carnaval d'Olèrdola, amb dissabte la rua de Carnaval de Moja i l'endeviu de Sant Pere Molant. El Carnaval s'ha suspès, però sí que hi ha propostes de Carnaval confinat, i coincidint amb aquest Carnaval central de les activitats d'Olèrdola, la Comissió de Festes de Moja ha volgut organitzar aquestes activitats telemàtiques. Fan una crida a participar a partir de 5:45 de la tarda d'aquest dissabte, seguint la web de la comissió, un tutorial per aprendre a elaborar una pinyata infantil. També estarà disponible un retallable d'una màscara de carnaval que es pot personalitzar. Igualment, des de la comissió fan una crida a fotografiar-se o enregistrar-se en vídeo disfressats. Un cop captades les imatges i fet el vídeo, demanen que es pengi a Instagram amb l'etiqueta El Carnaval a Moja Mola 2021. Per més informació es pot accedir a la mateixa web de la comissió, les 3wfestesdemoja.cat, o bé a l'Instagram de la mateixa Comissió de Festes. I dir-vos que des d'avui mateix un equip d'informadors del Servei d'Educació Ambiental de la Mancomunitat Penedès-Garraf està realitzant la campanya informativa entre els veïns i veïnes de les tres zones de Santa Margarida i els Monjos que els propers mesos han de participar en la prova pilot de recollida de residus en contenidors intel·ligents. Fins al dia 2 de març, insistim, des d'aquest dijous, els informadors visitaran els 450 habitatges i els establiments comercials participants de les zones de Cal Rubió, del Passeig Fluvial i de Mas Catarro per donar a conèixer tots els detalls d'aquest nou model de recollida de residus, a la vegada que es lliurarà la targeta magnètica que permet fer ús la implementació d'aquest nou model de recollida. I dins de les activitats tornem a propostes confinades de carnaval, en aquest cas a Santa Margarida i als Monjos. Els grups de carnaval, l'Associació Comerç del Foix i el propi Ajuntament, des d'ahir doncs, mantenen oberta una exposició a la Casa de Cultura Mas Catarro que permet seguir l'evolució de disfresses i elements dels grups de carnaval del municipi. A la mostra, cadascun dels 7 grups actualment en funcionament al municipi aporta dues disfresses o elements que venen a representar la seva trajectòria. L'exposició es pot veure fins al proper 28 de febrer, de dilluns a divendres, en horari de 4 de la tarda, 9 de la nit, i els diumenges de 11 del matí a la 1 del migdia. El dilluns, dia 22, l'exposició obrirà a partir de les 6. I un darrer punt per recordar-vos que ja des de la setmana passada, també aquest cap de setmana, han tornat, es poden fer les visites presencials al Ciarga i al Castell de Penyafort. En aquest cas es pot fer la reserva trucant al 669 28 75 39, o bé enviant un correu electrònic a turisme@smmonjos.cat.
Seguim explicant propostes i activitats que hi ha altres municipis de l'Alt Penedès i a la capital del Cava, amb l'Eli Jiménez, des de Ràdio Sant Sadurní. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs arrenquem ara aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès i ho fem començant per avui mateix, perquè a Mediona tindrem relats fotogràfics a la naturalesa, una activitat que es fa cada dijous, setmana rere setmana, que comença a les 11 del matí i es fa fins la 1 del migdia, sortint des de la Casa Voladora de Sant Joan de Mediona i amb un preu de 20 euros. Això sí, si us interessa, de cara ja a la propera setmana, podeu contactar a través del correu noemiduransalvado@gmail.com. No ens movem de Mediona, però saltem fins demà divendres perquè tindrem taller de vinyassa i meditació a càrrec de la Madi, una activitat que es durà a terme de 6 a 7 de la tarda al Col·labi de Mediona i per a la qual cal inscripció prèvia a través del col·labi@bildi.net o bé al telèfon 686-929-806. També demà se celebra el Dia Internacional contra l'Homofòbia en el Futbol, una iniciativa impulsada per la Generalitat de Catalunya mitjançant la Direcció General d'Igualtat, també la Secretaria General de Futbol i de l'Activitat Física i també la Federació Catalana de Futbol. Doncs bé, aquest any per celebrar aquesta diada s'anima esportistes i persones vinculades al món del futbol i a l'esport en general a que facin un xut contra la discriminació de les persones LGTBI i difonguin vídeos, fotografies o imatges amb el cartell per les xarxes socials fent ús, això sí, del hashtag xutem contra l'homofòbia. Anem a dissabte i ens quedem a Sant Sadurní perquè a les 9 arrenca l'activitat d'orientació en família que us apropàvem ahir a l'agenda al detall. Una activitat per a famílies i també per grups bombolla de fins a 6 persones que es durà a terme durant tot el matí i a la qual us podeu apuntar escrivint un mail a oriol.urien@gmail.com o bé al telèfon 690-8186-87. Recordem que realitzaran dos recorreguts, un de familiar i un altre d'esportiu, perquè l'activitat és oberta a tots els públics i no només a famílies, una activitat amb una durada d'entre hora i mitja o 3 hores, depèn de la rapidesa de cada grup, i amb una distància d'uns 4 quilòmetres i l'altre de 15. També dissabte tenim visita al Centre d'Interpretació de l'Última Defensa de Barcelona a Subirats, una activitat amb un cost de 5 euros que a més ofereix dues rutes guiades pel bosc per visitar les trinxeres i els nius de metralladora més propers. També els recorreguts guiats, recordem, són teatralitzats pels mateixos historiadors locals que han documentat les troballes aparegudes fins a dia d'avui. Aquesta visita al Centre d'Interpretació de l'Última Defensa de Barcelona a Subirats la podeu fer reservant a través del correu info@turismesubirats.cat o bé trucant al telèfon 93 899 34 99. També dissabte, ja a les 12 del matí, el Col·labi de Mediona acollirà un taller d'olis essencials per a l'embaràs i el postpart a càrrec de Montse Rota i Agnès Simón. Això sí, com sempre, amb inscripció prèvia a través del correu col·labi@bildi.net o al telèfon 686-929-806. I ja torna la vida. Dissabte tindrem Carnaval Simbòlic. A les 12 del matí tindrem l'espectacle infantil Disco per Xics i, a més, es convida a que tothom hi vagi disfressat amb la seva disfressa preferida, una activitat, com dèiem, a partir de les 12 del migdia a la pista de les escoles. Això sí, s'ha de demanar hora trucant al telèfon 93 899 51 50. I ja a les 8 del vespre, en aquesta celebració del Carnaval Simbòlic de Torrelavit, tindrem la proclamació dels guanyadors del primer concurs de Carnaval Online. I acabarem setmana diumenge amb el cicle Gaudí i amb la projecció aquest mes de la pel·lícula La boda de Rosa, una pel·lícula de la qual podreu gaudir a partir de les 6 de la tarda a la sala d'actes del Centre Cultural de Gelida.
I ara des de Ràdio Vilafranca us expliquem l'activitat que hi haurà a la capital de l'Alt Penedès. Ahir s'enterrava Sa Majestat, el rei Carnestoltes 18è i primer de Vilafranca, però encara hi ha algunes activitats del Cal 2021. Des d'avui i fins al 28 de febrer es podrà visitar el claustre de Sant Francesc, una exposició sobre els 18 anys del rei Carnestoltes, en la que s'explica com es va iniciar el projecte, es poden veure les disfresses i els elements de trets o de la cort, així com vídeos i fotos dels primers carnavals. Fins al 28 de febrer també es pot fer la gincama familiar amb codis QR. I avui, a les 10 de la nit, es podrà seguir per les xarxes socials de la Comissió de Carnaval la projecció dels curtmetratges participants a la 9a edició del Carnaval. I es donaran 3 premis. El premi de la concubina, amb una dotació econòmica de 200 euros, i 2 premis escollits per un prestigiós i fidel públic. El premi de la serpentineta, consistent en un pernil, i el Premi de la Iaia, consistent en un lot de productes de Carnaval. Passat demà dissabte comença la segona edició del cicle Plater al Casal, amb maleïdes les guerres i aquell qui les va fer. el músic i compositor Carles Beltrán, la cantant brasilero-catalana Namina i l'actriu Lali Barenys sortiran a l'escenari del Teatre Casal per reivindicar la cultura com a arma de construcció massiva. L'espectacle és una denúncia a les guerres i a les seves conseqüències a través d'una trentena de poemes, textos, músiques o versions d'autors com Moby Dick Monlló o Bob Dylan. La Capella de Sant Joan acull aquest diumenge a les 12 una xerrada del periodista, escriptor i professor Francesc Escribano en el marc de l'exposició Desenterrant el silenci, Antoni Benages, el mestre que va prometre el mar. Escribano oferirà com a cloenda de la mostra una xerrada adreçada a totes aquelles persones que vulguin aprofundir en els grans temes de l'exposició: fosses comunes, mestres i segona república, memòria històrica i, concretament, la commovedora història d'Antoni Benages. Per assistir a la xerrada cal inscriure's prèviament escrivint un correu a cultura@vilafranca.cat. I a partir d'aquest diumenge i fins al 28 de febrer torna un dels festivals més destacats de l'hivern, l'Hivernacle, amb un concert inaugural de luxe al claustre dels Trinitaris a càrrec de Núria Graham, aquest diumenge a la 1 del migdia. Graham obrirà l'Hivernacle amb un concert especial de presentació i un inspirat tercer disc sota el braç que sorprèn per la seva maduresa. Demà a les 10 us en donem tots els detalls. Aquest diumenge, un quart de set, el Ball del Casal proposa un concert amb Pep i Maria José Grup. Els socis tenen entrada gratis i per als no socis costa 5 euros. I Cal Bolet aixeca el taló de la nova temporada 2021 amb Els gossos, una comèdia sobre l'univers familiar, escrita i dirigida per Nelson Valente. Quatre interpretacions brillants amb Mercè Arànega al capdavant, en el que la crítica qualifica com un recital de registres. Serà diumenge a les 7 al Teatre Cal Bolet. I acabem amb una activitat per la setmana vinent. Dilluns, el Cinema Kubrick programa a les 6 de la tarda una nova sessió del seu cicle Continguts Alternatius. En aquesta ocasió, un plat fort, com és l'òpera Tosca de Puccini, des del Gran Teatre del Liceu. I encara ens queda explicar-vos tota l'activitat que hi haurà al Baix Penedès. Ho farem des de Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyo. Molt bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem a la Bisbal del Penedès, ja que aquest dissabte a les 6 de la tarda es projectarà la pel·lícula dins del cicle Cinema Gaudí de La boda de Rosa. Continuem a Llorenç del Penedès, ja que el 12 del migdia a la Comparativa, la sala del teatre, es farà dins del cicle de conferències Orgull i Satisfacció, petit anecdotari dels Borbons, primera part, a càrrec de Marc Morales, llicenciat en Història. I a les 6 de la tarda, però al centre, contes per nens i nenes, els contes de Joan. Anem a Santa Oliva, ja que demà divendres, però a 7:45 de la tarda, al monestir de Santa Maria de Santa Oliva, es projectarà dins el cicle Gaudí La boda de Rosa. Anem cap al Vendrell. Recordem que demà es farà el mercat setmanal del Vendrell en horari de 9 del matí a 3 de la tarda a la zona del Puigvelac. Tot i que la setmana vinent es farà ja el canvi d'ubicació i ja aniran cap a la Rambla. El dissabte, el mercat setmanal de Coma-ruga, només amb les parades d'alimentació i serveis essencials, en horari de 9 a 3 a l'Avinguda Parlament de Catalunya i carrer Terra Alta. Dissabte, si la meteorologia ho permet, gimnàstica a la platja. Serà a la platja de Coma-ruga, a les 10 del matí faran zumba i pilates en faran a les 11:45. El preu és d'un euro, organitza la regidoria de turisme, les places són limitades a 5 persones i cal fer reserva prèvia. Com? Trucant al telèfon 977-680010. I dins del cicle de temporada, en aquesta programació del febrer i març, que després ens explicarà l'Oriol Toldrà, doncs ja s'estrena aquesta obra de teatre, que és Lo Nuestro. Es farà al Teatre Àngel Guimerà a les 8 de la tarda. Més exposicions, com us explicàvem setmanes enrere, està l'exposició Perucho Miró al Vendrell, en horari de 11 a 2 i de 6 a 8 de la tarda al Museu Apeles Fenosa. Una altra de les exposicions que continua és la del Vendrell, l'època daurada, Casals Fenosa, Guimerà i Nin, que es pot visitar al Centre Cívic l'Estació en horari de dilluns a dissabte, d'11 a 2:15 i de 5 a 7 de la tarda, i els diumenges d'11 a 2:15 de dues. Anem cap a Calafell, ja que continua en marxa i ja queda ben poquet fins l'11 de març la campanya de Sensa i regala-li un xip al teu animal de companyia. Posar-li el xip per només 25 euros i censar-lo a l'Ajuntament per només 5 euros. Les empreses col·laboradores són Més Vidavet, Garem i Lucentum Veterinaris. I fins al 28 de febrer està aquest segon aniversari de la Biblioteca Ventura Gassol. Aquest aniversari doncs, es farà de forma molt simbòlica, però sí que durant el mes de febrer totes aquelles persones que en facin ús del servei de préstec rebran un obsequi. El documental del mes, aquesta ocasió, és Advocat, estarà fins al dia 26 de febrer i és una projecció en línia i només cal accedir-hi a la pàgina web de calafell.cat i entrar per tal d'omplir el formulari i rebre l'enllaç i el codi per accedir-hi. I a Carnaval el Carnaval de Cunit van acabar tot just ahir, ja s'està fent el concurs de balcons, el concurs també de l'Insta Cunit amb Cunit és Carnaval, i com a tret diferencial o que podem dir de Cunit és que la Biblioteca Municipal Marta Mata engega un club de lectura infantil, una activitat que està adreçada i és virtual a infants d'entre 8 i 10 anys. És una activitat pensada per a contribuir a augmentar l'hàbit entre els nens i les nenes, un espai virtual per descobrir el fantàstic món de la lectura, tot fent volar la seva imaginació, una trobada on es comentaran les lectures realitzades i es faran activitats entorn als llibres. Si en teniu ganes de llegir i xerrar amb l'excusa d'una lectura interessant, doncs per informar-vos cal que us adreceu a la biblioteca. Com? O via telefònica, trucant al 977 67 48 84 o bé enviant un correu electrònic a biblioteca@cunit.cat.
I arribarem a 2:15 a la primera cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès amb la Núria Graham, que aquest diumenge obrirà a Vilafranca el Festival Hivernacle. Des del seu darrer treball, Marjorie, escoltem The Stable. I was there, you were there, I wasn't looking for something. A voice sounds familiar and I turned my head. Do we know each other? Cause I don't think we've met since that moment it in my head. And I saw that in the stables there was gonna be some dancing.
Time. I could find a gem in your skin, cause in your body I'm a dancer. Cause I don't think that I'd have the balls to leave. See, I'm gonna stay here in the stable.
Bon dia, són 9:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Recollim l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Sant Martí Sarroca reprèn les emissions regulars de la ràdio municipal. Després de gairebé 2 anys inactiva, l'emissora municipal Sarroca Ràdio inicia una nova direcció amb l'objectiu de reprendre les emissions regulars a la ràdio, fer-la propera i que acompanyi els oients les 24 hores tots els dies de la setmana amb música variada i programació pròpia a través del 100%. 107.5 de la FM. Al capdavant d'aquesta nova etapa tornen el Jordi Barberà i la Marta Ferrero, que ja van ser els codirectors durant la reeixida etapa compresa entre el 2010 i el 2015. Juntament amb ells, els principals locutors d'aquella època, el Toni Godino i el Francesc Colom, Franqui, formaran una peça, tot i que la idea és generar programació pròpia a causa de la pandèmia de la Covid-19 i les restriccions, la direcció ha decidit començar a poc amb programes musicals durant els caps de setmana que no comportin convidats i si es fan entrevistes es prioritzaran les telefòniques, la reemissió de programes antics, la utilització d'alguns programes de la xarxa i música de diferents estils entre setmana. La graella s'anirà ampliant i actualitzant i es podrà consultar a la pàgina web de l'Ajuntament a l'apartat de Sarroca Ràdio. Arbós convoca un nou curs de carrotoner per cobrir la gran demanda. L'Ajuntament de l'Arbós ha anunciat la convocatòria d'un nou curs de carrotoner que es farà el mes de març per a persones empadronades al municipi que siguin més grans de 30 anys i estiguin a l'atur. La formació s'ha convocat després de la gran demanda que es va rebre per al curs que s'ha fet aquest febrer, on hi han pres part 14 persones. Per donar resposta als que no van entrar a l'anterior convocatòria, el Servei d'Ocupació de l'Ajuntament ha decidit repetir el curs del mes de març. La formació serà per a un màxim de 15 persones i els que hi estiguin interessats s'han d'inscriure de forma presencial a l'oficina d'ocupació de l'Arbós, al carrer Major 37, al primer pis, presentant el DNI. Aquest és un curs gratuït en el qual es fa formació en carretó frontal, elevadors, retràctils, transparet elèctric, radiofreqüència i picking. Té un total de 28 hores de duració, amb 20 hores lectives i 8 hores de pràctiques a la brigada municipal. L'Ajuntament ha apuntat que en els propers dies s'informarà de la data d'obertura de les inscripcions. El Festival Músic Veu dona suport al Rebost Solidari de Vilafranca. El Músic Veu és un festival solidari que ha estat ajudant d'una manera indirecta a diferents entitats socials del Penedès. L'any 2017 la Fundació L'Espiga va ser la primera entitat beneficiària i posteriorment han anat seguint la Creu Roja de l'Alt Penedès, Càritas de Vilafranca i l'Associació d'Empert l'any passat. El festival ha aplegat més de 8.000 persones des dels seus inicis i ha recaptat més de 12.000 euros a favor de les entitats del territori. Enguany destinarà el seu xec al Rebost Solidari, entitat que ofereix aliments a les famílies en risc d'exclusió social. I acabem explicant-vos que el Noia Freixenet es classifica per la Copa del Rei. El Noia ha aconseguit la classificació per la Copa del Rei d'hoquei patins que es jugarà del 10 al 13 de juny a La Corunya. Ho ha fet gràcies a la victòria per 4-5 del Palafrugell a Calafell. Una victòria insuficient pels gironins que per fer fora els roig i negres de la competició s'havien d'imposar per més d'11 gols de diferència. Restarà per veure ara qui serà el 8è classificat. Un bitllet que el Girona té a tocar, ja que depèn d'ell mateix, tot i que una doble ensopegada en els dos enfrontaments restants de la primera volta pot donar la 8ª plaça al Palafrugell. Sigui com sigui, els de la capital del Cava estaran a la competició per quarta temporada consecutiva després que l'any 2018 juguessin la Copa de Lloret i el 2019 la de Reus. La temporada passada també es van classificar per la Copa que no es va acabar disputant a causa de la pandèmia.
Penedès en xarxa.
Passen 7 minuts de 9:15.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Seguim el Penedès en xarxa amb el Directament Jove, aquesta secció, aquest espai quinzenal on us acostem l'actualitat en clau juvenil. Ens acompanya la responsable del Servei d'Informació i Assessorament per a Joves de Vilafranca, la Núria Mallofré. Bon dia, Núria.
Hola, bon dia.
Avui, Núria, molt en clau educativa i d'ensenyament.
Sí, estem en una època, el mes de febrer, març, perquè ja sabem que hi ha moltes informacions en relació a l'àmbit educatiu que creiem que des del CIAS n'hem de parlar i ho hem de comentar, ni que sigui petites pinzellades. Evidentment, a partir d'aquí, el CIAS, el Servei d'Informació i Servei per a Joves, estem oberts, tenim oberta l'oficina, amb cita prèvia, però les consultes també les podem fer per telèfon i correu electrònic, no? Per això farem petites pinzellades de molts temes, però sobretot aquelles persones que puguin estar interessades en més informació, que sàpiguen que poden contactar també a nosaltres.
Unes pinzellades que comencen explicant que hi haurà proves per accedir a cicles formatius.
Sí, cada any des del Departament d'Educació fa la convocatòria de proves per aquelles persones que no tenen el requisit d'accés a cicles formatius de formació professional, d'arts plàstiques o ensenyaments esportius. En aquest cas, per accedir a grau mitjà necessitem tenir graduat en secundària o ensenyaments equivalents, i si no ho tinc, doncs haig de fer aquestes proves d'accés. I també hi ha un requisit d'edat, a partir de l'any que faig 17 anys. I a grau superior necessito el batxillerat, o en aquest cas, o un grau mitjà d'FP per anar a grau superior, i si no tinc aquests requisits, doncs a partir dels 19 anys em puc presentar també a les proves d'accés a grau superior. És a dir, requisits és un tema d'edat i, evidentment, no tenir el requisit directe d'accés a aquells estudis.
I entenc que reserven un tant per cent de places per a aquelles persones que accedeixen a través d'aquesta via, que no sí. És la tradicional.
Sí, el mes de maig, quan hi hagi la preinscripció, a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior, són dates diferents. En aquest cas es reserva un 20% de les places els que venen de proves d'accés. És a dir, et marcarà la nota d'aquesta prova per poder accedir o no a un cicle formatiu. Ja dic, de les places ofertades a un cicle, hi ha un 60% de places que venen donades pels que tenen accés directe, a grau mitjà, per exemple, els que tenen secundària o equivalent, i en el cas de grau superior, els que tenen batxillerat. Un 20% pels que venen de proves, i en aquest cas un 20% seria pels que tenen accés directe a través de cicles. Per exemple, FP, tinc accés directe a grau mitjà, a grau superior, doncs un 20% de places també anirien pels que tenen el títol de tècnic o tècnica.
Si en parlem és perquè ben aviat deuen obrir el període d'inscripció per sí. poder fer aquestes proves, oi?
Sí, bé, encara queden uns dies, no estan obertes, comencen el dia 15 de març, el 15 al 25 de març, però són dates importants per totes aquelles persones que s'estan preparant les proves o que potser no els estan preparant, però hi ha un moment que s'ho poden plantejar, presentar-s'hi, els exàmens són el mes de maig, i que tinguin en compte això, del 15 al 25 de març haig de fer la inscripció. Nosaltres sempre diem, els exàmens són el mes de maig i dos mesos abans jo haig de fer la inscripció. I aquestes dates a vegades varien un any per l'altre, no? Per exemple, aquest 2020, passat, doncs, amb el tema de la pandèmia, va haver modificacions. Eren el mes de març, però just, clar, va entrar, no?, en aquest cas, tot el tema del confinament, i ho van aplaçar. És a dir, que clar, si una persona fa uns mesos es va mirar les dates del 2020, dates reals, saldoriacions, que no eren habituals. I per això també ens agrada recordar, no?, que les dates de preinscripció, bueno, matrícula, no és preinscripció perquè és una matrícula ja, del 15 al 25 de març, per totes aquelles persones que volen examinar-se aquest 2021 de proves d'accés a cicles formatius, tant de grau mitjà com de grau superior.
I han sortit les dates dels exàmens al
sí,
maig?
Sí, sí, en aquest cas el que seria la prova general, en aquest cas si jo vinc de formació, vull fer un cicle formatiu d'FP, d'arts plàstiques, ensenyaments esportius, la prova general per grau mitjà és el 5 de maig, principis de maig, amb el grau superior en aquest cas és el 12 de maig. Hi ha una segona data, que és per aquelles persones que han de fer una prova específica d'arts plàstiques. Si jo vull anar a fer un cicle formatiu d'arts plàstiques, en aquest cas haig de fer una prova general, si no tinc el requisit d'accés, i una prova específica, que seria una prova artística, que en el cas del grau mitjà, la prova específica és el 6 de maig, i en el cas de grau superior, l'específica seria el dia 13. Vull dir, seria per arts plàstiques es fan dos dies, i en aquest cas per formació professional seria en un dia. I sempre és horari a tarda i es poden fer a Vilafranca mateix, que això també és un tema important. Però per fer-ho a Vilafranca ens hem d'inscriure els primers dies, perquè clar, ells tenen places limitades. I què ens pot passar? Que si ens esperem massa a l'últim moment a fer la inscripció, pot ser que estigui ja ple al centre i que hagin de fer-ho, aquestes proves, en un centre del nostre voltant, en una altra comarca.
Seguim donant dates d'inscripció per a més proves, en aquest cas per accedir als estudis per ser mestre.
Sí, ja veieu que avui parlem de dates, i però de dates d'inscripció ben diverses, no? En aquest moment els alumnes que estan fent segon de batxillerat o que estan estudiant segon de batxillerat estan fent ja la prematrícula de la selectivitat. Els que van en proves lliures, és a dir, que no estan fent batxillerat ara o que venen de grau superior, faran la matrícula directament a la selectivitat al mes de maig. Però també hem de tenir en compte que aquests alumnes, aquests joves, o no tan joves, que volen anar a la universitat a fer la carrera de mestre, educació infantil i primària, han de fer una PAP. La PAP és una prova a títol personal. És a dir, jo puc tenir el requisit d'accés a la universitat, puc tenir un grau superior, puc tenir el batxillerat i fer la selectivitat, que és obligatòria a la fase general, però si jo no aprovo la PAP, no puc accedir. Per molt que tingui una nota de 14, no puc accedir als estudis d'educació infantil i primària. No? I tenint en compte que la inscripció a fer aquesta prova a títol personal específica està oberta des de dimarts i es tanca l'1 de març, l'1 de març. Amb la primera convocatòria, hi ha dues convocatòries per les proves de títol personal per accedir a mestre, però aquesta primera ja dic que està oberta fins a l'1 de març, no dic de maig, que no m'equivoqui, perquè a més la prova és, a dir, que és el 10 d'abril. Vull dir que la primera convocatòria d'aquesta prova de títol personal és d'aquí pocs poques setmanes, direm, en aquest cas, no?
I aquells alumnes que estan fent segon de batxillerat, ara el 10 d'abril faran la prova, també?
Si volen accedir a Educació Infantil i Primària, la PAP, el que sigui la selectivitat, la faran el mes de maig.
Sí, sí, abans de fer la selectivitat han de fer aquesta prova.
Sí, si volen anar a la primera convocatòria. Hi ha una segona convocatòria que els exàmens són el mes de juliol, però amb aquesta diríem que no entraríem a la preinscripció universitària de juny. És a dir, totes aquelles persones que volen anar a fer els estudis d'educació infantil i primària a Catalunya, hem de dir perquè són universitats catalanes, hem de fer la prova de títol personal i aquesta primera convocatòria, ja dic, la inscripció ja està oberta fins a l'1 de març i els exàmens són el 10 d'abril, que és un dissabte, es fan un dissabte al matí.
Tens les dades d'aprovats l'any passat, sí. I no és una xifra molt alta, m'he quedat parada.
Clar,
no és per desanimar,
dic, No, jo sempre dic les proves a la PAP, bé, és fàcil i difícil alhora. Aprova tothom? No. I ahir justament quan estava preparant aquest espai vaig dir, doncs vaig a veure perquè no ho tenia clar, no? Jo sabia que no era un 100% aprovats, però deixa'm anar a veure quines són les dades del 2020, no? I més o menys s'han anat movent per aquestes dates els anys anteriors, perquè el que seria la prova de títol personal es va incorporar el 2017, de la manera com la tenim ara, que són dos exàmens, no? I en aquest cas el 2020 va ser un 63% aprovats, és a dir, que no aprova tothom la PAP. La PAP, els continguts de la prova són un contingut en el que seria l'àmbit de competències comunicatives i després hi ha una altra prova que és en temes més de competències lògico-matemàtiques. Clar, a vegades algú em diu, a veure, jo si vinc de batxillerat és a fer el de ciències perquè tinc aquesta prova. Dic, no, la prova és un nivell, en aquest cas, a nivell, la prova més de lògico-matemàtica és un nivell més de secundària. Per què? Perquè, clar, si no, tothom es pensaria que ha de fer el batxillerat i ha de fer un batxet de ciències. Evidentment, és una ciències, podem fer la PAP i podem anar a educació infantil i primària, però és a qualsevol modalitat de batxillerat i tot aquell jove també, o no tan jove, que està fent un grau superior. Clar, a grau superior no fa aquest tipus de matèries. Per això hem de dir que la prova és fàcil i difícil alhora, que no l'aprova tothom, que per anar bé ens l'hem de preparar una miqueta, veure els exàmens, per exemple, hi ha els models d'exàmens, des del 2017 penjats, i puc veure com són aquests exàmens, potser més a mirar coses més a nivell de secundària, però que, clar, un 63% no és molt elevat, és més de la meitat, això sí, però que hi ha un tant per cent que no ho aprova. Hem de ser també realistes, però bé, ho hem d'intentar, evidentment.
I tant, i tant. L'examen serà el 10 d'abril i sí. Aquest bany de realitat està bé per pitjar l'accelerador i preparar bé la prova.
O sigui, aquest any és el 100%, no?
Tant de bo.
No, això sí, ens ho hem de preparar. Jo sempre dic, és una prova que no és complicada, perquè és la part comunicativa és un test, i a partir del test fan una sèrie de preguntes, hi ha una redacció, també és un tema a nivell de comprensió, i la part més lògico-matemàtica, ja dic, és un nivell de secundària, no un nivell de batxillerat, la prova. Però clar, potser ja fa anys que no toquem aquests temes i potser els hem de recuperar i els hem de preparar una miqueta.
Núria, tots hem sentit aquests darrers dies que es convoquen de nou oposicions, una xifra bastant important. Sí. Què ens en pots dir?
Sí, més que res perquè preparant aquest espai, doncs, i volia parlar de la prova de títol personal de cap a mestre, dic, mira, justament ara el Departament d'Educació fa pocs dies ja publicava que de cara al 2021, bueno, aquest curs 2021 serà, hi haurà convocatòria d'oposicions a mestre, al cos de mestres i també a secundària, no? I que seran 3.400 490 places, i és una bona part. Des del departament, aquests últims anys, si no vaig errada, amb un pacte amb els diferents sindicats, doncs hi hauria convocatòries d'oposicions, hi ha hagut algunes convocatòries, han anat com han anat, perquè el 2020 hi va haver convocatòria també d'oposicions, i amb tot el tema de la pandèmia es va anar endarrerint, ho hem vist, els van veure fa poques setmanes als mitjans de comunicació.
En ple temporal van celebrar exàmens.
Sí, sí, en aquest cas, i clar, hi va haver també una mica de queixes, altres que s'volien treure de sobre i tal. Doncs des del departament convoquen de cara al 2021 doncs nova convocatòria de places, i ja dic que és una convocatòria àmplia, pel cost de mestres, com el de secundària, no? Pel cost de mestres hi ha 1.575 places, professors d'ensenyament secundari, en aquest cas amb l'especialitat de formació professional, 1.198 places, i el cost de professors tècnics, 117 places. I es van convocant. També, evidentment, hi ha oberta la borsa per fer substitucions al Departament d'Educació de la Generalitat, i que totes aquelles persones que es volen dedicar al món educatiu, els que són mestres, està molt clar que es dediquen cap a aquest món educatiu, a infantil i a primària, i els que volen treballar a secundària, en aquest cas, doncs, han de tenir en compte això, no?, que tant aquest any que ve, però els propers, també hi haurà convocatòria d'oposicions, que ens hem de preparar bé. Evidentment, no és una cosa senzilla, sinó que amb les haig de preparar bé.
S'ha de presentar sol·licitud?
Sí, en aquest cas, quan s'obri la convocatòria, en aquest moment només sabem que hi haurà una, que durant el 2021 es convocaran les places, i que el que és la inscripció està oberta des de fa pocs dies i fins a l'1 de març. Tenim moltes dates avui, estic dient moltes dates, i sobretot aquelles persones que puguin estar interessades, que bé, o busquen més informació, que ens preguntin al CIAG, que vagin a la web del Departament d'Educació, amb el cas de proves d'accés a cicles i la de les oposicions de mestres, amb el cas de la PAP de mestre, en aquest cas han d'anar a la web d'universitats.
I seguim donant més dates, perquè també s'han convocat places per l'Acredita't.
Sí, l'acreditació de competències és la possibilitat d'aquelles persones que tenen experiència laboral relacionada amb un àmbit professional i no tenen cap tipus de certificació, no tenen la titulació corresponent o no tenen un certificat de professionalitat. En aquest cas, des de la Generalitat et dona la possibilitat d'acreditar, de fer un reconeixement d'aquella formació i o experiència en els darrers 10 anys. Bàsicament, l'Acredita't durant molts anys s'ha vist sobretot amb persones que estaven treballant en l'àmbit de la dependència, i n'hem parlat amb aquest espai de la ràdio, però enguany hem de dir que s'ha obert places, i són bastantes places perquè són 2.620 places, en diferents àmbits, i enguany les han obert a 30 àmbits diferents, amb l'àmbit de la dependència també, que és on potser hi ha hagut més demanda, i encara hi ha persones que hi estan treballant i se'ls exigirà el certificat de professionalitat en l'àmbit de la dependència, però s'obre, per exemple, en l'àmbit d'administració i finances, tot l'àmbit d'agències de viatges i gestió d'esdeveniments. Hi ha persones que estan treballant en aquests àmbits i no tenen una titulació corresponent o no en tenen un certificat, no? Perquè potser no n'han fet una formació. I clar, potser és el moment de validar aquests coneixements i aquesta experiència que tinc a través, en aquest cas, d'aquest procés d'acreditació. Atenció a persones en situació de dependència, també hi ha places. En l'àmbit de l'automoció, clar, hi ha persones que potser estan treballant en tallers mecànics i no tenen, no? En l'àmbit de la documentació i administració sanitària, emergències sanitàries, etc. És a dir, hi ha molts àmbits. Us aconsello que si esteu en una situació així i teniu dubtes, que aneu a la web de l'Acredita't, acredita't.gencat.cat, i allà en veureu més informació. Des del CIAI som un servei també d'informació, que estem acreditats per la Sanitat, i també comentar-ho, aprofitem l'ocasió per comentar que l'Oficina Jove del Baix Penedès també és un punt d'informació del que seria tot el procés d'acreditació de competències.
Seguim amb més dates i amb altres opcions de formació, perquè hi haurà l'oportunitat a Vilafranca de tornar a formar-se com a monitor de lleure.
Sí, en aquest cas hi ha un projecte que és el Tresca Jove, que és des de la Fundació Catalana de l'Esplai, amb la col·laboració, en aquest cas, del Servei de Joventut de l'Ajuntament. Ja arribem a la tercera edició amb la possibilitat de tots aquells joves entre 18 i 29 anys que han d'estar inscrits, inscrites a la garantia juvenil, doncs de fer una formació en horari a matí, començarà, en aquest cas serà d'abril a juny, es farà l'Espai Jove a la Nau, i és una tercera edició que estem fent, és a dir, possibilitat d'aquests joves que estiguin inscrits, inscrites a la garantia juvenil, entre 18 i 29 anys, de fer aquesta formació gratuïta en horari a matí a la Nau. Més informació, doncs, evidentment, des dels CIAIS, des de l'Espai Jove a la Nau i des de la web de Joventut. Hi ha la informació i també hi ha la possibilitat de com fer la inscripció.
Les dates són passat Setmana Santa, no?
Sí, en aquest cas començarien just després de Setmana Santa, del 13 d'abril al 21 de juny.
I acabem recomanant un parell d'activitats que comencen a la Nau i que tenen plaça encara.
Sí, en queden poques, però volia comentar-ho, no? Una de les activitats és la transformació digital per a joves emprenedors i o entitats juvenils, per joves de 18 a 30 anys, és una formació gratuïta, totes les activitats que fem des de l'Espai Jove a la Nau són gratuïtes. Aquesta és una formació virtual de 8 hores i que comença aquest dissabte i encara queden algunes places. I després, per una altra banda, una altra activitat que també tenim oberta, havia de començar aquesta setmana, però al final hem decidit canviar-la i començarem la setmana que ve, que és el preu real de la roba, no? La realitat darrere, diem, no? La realitat darrere dels preus baixos a la roba i pràctiques d'aprofitament, és a dir, què podem fer també per millorar tot això, no? I està enfocat a joves de 16 a 30 anys i aquesta activitat, el preu real de la roba, sí que és presencial a l'Espai Jove a la Nau. Les dues activitats són gratuïtes i encara queden algunes places. Si us animeu, a la web de joventut.vilafranca.cat.
Gràcies, Núria, per aquestes propostes, per totes aquestes dates que avui ens has portat. Són moltes, però, sí, com deia la Núria, podeu trucar al CIAIS, passar pel CIAIS prèvia, sol·licitud de cita prèvia, tafanejar al seu web i concretar totes aquestes dates de matrícula, de preinscripció i d'exàmens que avui hem estat comentant. Un plaer, com sempre. Cuida't i d'aquí 15 dies fem de nou directament jove.
Tornem a parlar. Gràcies.
Gràcies, adeu-siau. I seguim complementant aquestes dates i aquestes propostes que ens ha recollit avui la Núria Mallofré. Anem ara a l'oficina jove del Baix Penedès, tot passant per Domenys Ràdio. Lourdes, bon dia.
Molt bon dia. Doncs sí, ja tenim els tècnics, els especialistes de l'oficina jove Baix Penedès a l'altre costat de la línia telefònica. Molt bon dia.
Bon dia.
Què tal, com estem?
Doncs mira, molt bé, aquí a punt d'explicar-vos les propostes que us hem destacat d'aquesta setmana. Si vols, comencem ja, perquè tenim d'aquí un 10 dies una xerrada virtual d'orientació acadèmica que ja vam anunciar, doncs, que programaríem, i està adreçada, doncs, a pares i alumnes de tercer i quart d'ESO dels municipis, doncs, del Jove Baix Penedès. I bé, doncs el que es vol amb aquesta xerrada, doncs, és orientar i assessorar els joves perquè coneguin totes les opcions formatives i laborals que poden fer un cop acabada l'ESO, tant amb el graduat com sense, no? I també, sobretot, tenir en compte tots els elements que cal saber, no?, per poder fer una bona elecció d'estudis, eh? Una mica el coneixement d'un mateix i els condicionants, doncs, d'aquesta elecció. Llavors, dir-vos que aquesta xerrada es farà de forma virtual aquest any, sempre la fèiem, doncs, de forma presencial als instituts, però la farem virtualment el 3 de març, dimecres 3 de març a les 6 de la tarda, i a les xarxes socials i a la web, doncs, trobareu l'enllaç on us podeu, doncs, connectar per seguir, doncs, en directe aquesta explicació, aquesta xerrada.
Que bé, interessant. Amb l'anyet que portem, amb el tema del confinament, suposo que està sortint aquest neguit, no?, de què fem, com ens plantegem el
Exacte.
Futur i tot plegat, no? Molt bé.
Exacte, aquí a l'oficina jove oferim el servei d'assessorament individualitzat, d'assessorament acadèmic i laboral, i realment ja portem un mes, doncs, tenint moltes consultes d'aquest tipus. Tenim un protocol d'assessorament en el qual, doncs, amb diferents sessions el jove, doncs, podem donar-li aquest suport per la tria dels estudis i per poder fer aquesta definició de l'itinerari, doncs, laboral i formatiu de la persona. I també una mica aquesta xerrada és com el punt de partida, doncs, perquè està clar que la xerrada és genèrica i, doncs, després també el que és molt útil, doncs, que a nivell individual el jove pugui rebre aquest assessorament, aquesta orientació que complementa la que ja fan els instituts. I des de l'oficina jove, doncs, oferim tant aquí físicament a l'oficina jove com també en alguns municipis ens podem desplaçar, que això, doncs, amb els punts d'informació juvenil tenim aquest lligam tan fort, doncs també anem fent.
I a més em consta que esteu fent overbooking, és a dir, overbooking, que la gent està reservant moltíssim els joves i que heu fet ple,
per exemple.
Banyeres, sense anar més lluny, no?
Exacte, sí, Banyeres, vam fer aquest dimarts doncs, unes sessions i al final doncs, sí, vam omplir tota la tarda i d'aquestes orientacions doncs, també s'han donat segones sessions amb els joves que necessitaven una estona més doncs, per poder fer la seva consulta i per poder rebre una orientació més completa. Uh-huh. I així també en altres municipis, també anem a Valvell també d'aquí un parell de setmanes i també a l'Arbós, Sant Jaume, doncs municipis que han sol·licitat aquest servei, doncs que en el qual el donem per poder realment que no hi hagi d'haver aquest desplaçament i que el jove doncs, rebi aquesta orientació.
Uh-huh. Molt bé. Més cosetes? Què més teniu previst?
Doncs mira, doncs hi ha una altra activitat que no és temporalment, no és d'ara, sinó que l'estem fent des de fa uns quants mesos, però sí que la volíem destacar, que és una consultoria de salut. És una consultoria totalment doncs, anònima, que pot fer qualsevol jove la consulta per un correu electrònic, que és consultori.jove.salut.bp@gmail.com, o també per privat, per Instagram de l'Oficina Jove de Baix Penedès i també pels educadors de Medi Obert de la comarca, del Consell Comarcal. Se n'hi diu, pregunta-li a la Judit, perquè doncs, és una jove metgessa doncs, que es va oferir en el seu moment doncs, per poder fer aquesta consultoria i doncs, anem rebent consultes de joves, consultes sobre salut que a vegades doncs, potser ens costen una miqueta de plantejar en directe, no? Que a vegades doncs, ens fa doncs, una mica de vergonya o hi ha una mica de reticència i, bueno, i aquesta és una manera doncs, pràctica de que el jove doncs, pugui fer la seva consulta, hi ha la resposta i després es fa, amb aquestes consultes després es fan doncs, ja un genèric per poder penjar xarxes i així doncs, que la gent també tingui aquest contingut i aquestes respostes sobre consultes de salut.
Mm-hmm. Molt bé. I res, em sembla que ens queda un minutet així ràpidament.
Doncs mira, si ens queda un minutet encara tinc...
Menys d'un minut, és a dir, 30 segons.
Menys d'un minut.
30 segons.
Doncs mira, només dir doncs, que des de CUNIT estan organitzant un curs juntament amb la Cambra de Comerç d'Auxiliar de Jardineria per joves inscrits a Garantia Juvenil des de 16 a 29 anys. Per tant, totes les persones interessades es poden comunicar-se amb el punt de juvenil de CUNIT, així com ho sap.
Perfecte, doncs moltíssimes gràcies com sempre i ens retrobem d'aquí 15 dies. Una abraçada
molt bé,
molt forta.
Gràcies.
A vosaltres.
Adéu, bon dia.
Adéu.
I ens plantem a les 10, qüestió de segons, butlletí de notícies i seguim presentant la programació de febrer i març.